Al matí, amb Raquel García.
I els dimarts a aquesta hora ja sabeu que el que ens agrada és trobar les respostes a les vostres preguntes. Per això doncs, encetem una nova secció del Sabies que, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Bellaterra, que ens explicaran doncs, els seus professors doncs, a temes sobre ciència i investigació. I precisament per parlar del sincrotró tenim doncs, a tot un expert en la matèria. Ell és en Manel Sabés, que és titulat d'universitat i actualment també doncs, investigador del sincrotró. Alba, bon dia, Manel.
Molt bon dia.
Des de quan fa que treballes o que investigues el sincrotró?
Bueno, fa molts anys. De fet, els primers experiments els vaig fer amb un sincrotró que hi han tancat a Darsbury i devia ser l'any 98. I des de llavors doncs, he anat fent etapes diferents, primer a Darsbury, després he estat anant uns 8 anys o 9 al sincrotró de Grenoble, l'SRF i ara Alba.
I quina diferència tenen entre totes aquestes instal·lacions que hi ha per tota Europa?
Sí, el de Darsbury és un sincrotró dels primers que va haver-hi, ja està tancat, és vell, ja diguem, és història, no? El de l'SRF és un sincrotró europeu, que per tant està mantingut per els països de la Unió Europea. Té un diàmetre, un perímetre d'un quilòmetre, més o menys, i és dels... Ara s'està renovant, perquè té uns 30 anys, s'està renovant per posar-lo més al dia i acabarà sent, un cop estigui feta la renovació, un molt, molt, molt potent sincrotró. I el d'Alba és del que es coneix de tercera generació, és a dir, de les generacions més modernes, dels més moderns que hi ha a Europa, és una miqueta més petit que el de Grenoble, però és dels més moderns que hi ha a Europa.
I des de quan funciona i una mica quin és l'objectiu?
El sincrotró Alba funciona ara farà 6 anys que està en funcionament. I l'objectiu sempre és el mateix, proporcionar radiació X, bàsicament radiació X, perquè investigadors de tot el món puguin fer els seus experiments allà.
Doncs nosaltres també anem a fer ara el nostre experiment particular. Perfecte. Perquè ja saps, Manel, que en aquesta secció són els nostres oients els que fan les preguntes, així que comencem.
Hola, soy Alicia. Estoy interesada en saber por qué Sincrotró Alba tiene la apariencia de un platillo volante. ¿Y me podrías informar qué nuevas investigaciones interesantes están haciendo este año? Muchas gracias.
Ben bé, em sembla que no és ben bé un platillo volante, com deia ella, sinó que crec que pretenien donar-li com de petxina, com d'entorn marí. De fet, és probablement del sincrotró que té un disseny més bonic, vist des de dalt, i si passes amb avió per sobre, distingeixes el entès. Jo crec que simplement van fer un disseny a l'enginyeria que era útil, però a més era molt bonic.
Però o sigui, això vol dir que el disseny de totes aquestes instal·lacions ha de tenir també una utilitat o no només
sí,
és purament estètic?
Sí, esclar, si fas una cosa com aquesta, és només estètica, estàs llançant diners. Ha de ser molt útil. I l'altra, les investigacions, moltes, jo diria que totes són prou importants. Les que conec més jo són les que van aplicades a la biomedicina, doncs des de nous fàrmacs, estudis de malalties estranyes lligades al càncer, i tot això es fa al dia a dia, és normal, però també podríem parlar doncs, de coses amb nous materials, ciments de noves composicions perquè tinguin altres utilitats, plàstics diferents, biodegradables, o estudis d'arqueologia, de veure si es veuen diferències entre ossos de l'època dels faraons, i, en fi, una miqueta de tot.
Doncs jo crec que l'Alicia ja té la seva resposta. Continuem.
Hola, sóc l'Arantxa, i la meva pregunta doncs, serà aquesta. Va. Quin ha estat el descobriment o l'experiment que li ha emocionat més en l'Alba? Moltes gràcies, adéu.
A veure, els que som investigadors ens emocionen tots els experiments que ens surten coses, no? De fet, això ja ens omple. Per això treballem, no?, una miqueta. Però jo diria que amb un que vaig participar jo, que em va sorprendre molt, va ser que ens van, des d'un hospital, ens van dir aviam si érem capaços o podíem veure diferències en el teixit cardíac amb tres patologies diferents de cor, i de fet ens van donar unes biòpsies de malalts, d'una persona sana i tres persones malaltes amb tres malalties diferents, i vam veure imatges diferents amb cada un d'ells, i ens va emocionar molt, perquè normalment quan comences un experiment el primer que penses és que no sortirà cap diferència i que no veuràs res. Vam veure diferències, i per tant ara els investigadors que ens van demanar que els miréssim, se'ls hi haurà un camí per davant molt important per saber què és el que es veu diferent i quin sentit té.
Clar, m'imagino que han de treballar moltes i moltes persones, no?, molts científics en aquest espai.
Sí, diguem, allà hi ha fixes 200 persones que donen servei als investigadors que venen. I l'any passat, per exemple, van passar-hi 1.700 investigadors diferents.
Déu-n'hi-do, és normal que llavors doncs, abarquin tantes temàtiques, no?, diverses. Continuem.
Em dic Arnau Subirana i la pregunta és, qui paga el sincrotó?
Doncs, bona pregunta aquesta,
sí,
qui paga
sí.
El sincrotó?
Doncs és molt senzilla la resposta, perquè de fet és una instal·lació pública i com a tal, doncs, en aquest cas és un consorci que la meitat del pressupost va a càrrec del govern de Madrid i l'altra meitat del pressupost doncs, va a càrrec de la Generalitat, per tant 50%, 50%. A part d'això, sempre es busquen altres finançaments, doncs, per ser de la Unió Europea, per fer noves inversions, i doncs, si, per exemple, hi ha alguna institució privada que vol fer un experiment en plan privat i en plan secret que s'ho vol quedar per ell, doncs se li passa una factura i també paguen.
També paguen, perquè és important doncs, tenir tots aquests recursos per destinar doncs, a aquesta investigació.
Sí, s'ha d'afegir que tot el que és recerca pública és gratuïta, la paga el pressupost del sincrotó.
Seguim amb més preguntes.
Hola, sóc la Carla i m'agradaria saber si hi ha moltes noies científiques a les vostres instal·lacions. Gràcies.
Doncs sí. Primer s'ha de dir que no hi ha un director del sincrotó, sinó que és una directora. La directora es diu Caterina Viscarri. I, afortunadament, jo diria, hi ha moltes dones treballant al sincrotó. No és la proporció lògica, que seria un 50%, però em sembla que actualment són un 27 o un 28% de noies. I enguany li hem fet un tractament especial, jo crec, molt bonic, quan vam fer la festa de l'Open Day. Es va fer un recull de totes les dones científiques que tenen el nom en alguna de les sales que hi ha a dintre del sincrotó, però al mateix temps es va fer una exposició junt amb elles de totes les dones científiques que treballen al sincrotó. És a dir, la gent que va venir allà a l'Open Day va poder veure per què tenien nom i qui eren les dones que els havien posat el nom en aquelles sales i, a més, què feien les dones científiques que estan treballant a ALBA.
Doncs em sembla fantàstic que es posi doncs, en rellevància doncs, a aquest paper, no?
Sí,
reivindicar
sí.
El paper de les dones científiques.
Sí. Hola, em dic Emma i es pot visitar?
I tant.
Just ara en parlàvem, no?
Sí. Hi ha dos procediments de visita que són relativament normals. És tot un programa que tenim obert tot l'any, doncs, adreçat a escoles, a universitats, a centres especials, que això ho porten des de l'àrea de comunicació, i també des de l'àrea de comunicació, un cop a l'any es fa una jornada que es diu l'Open Day, normalment és sobre el mes de maig, el mes d'abril s'obre la web, es sol·licita l'entrada, és gratuït, però un ha de fer la preinscripció, i ens hi van passar, em sembla, si no m'equivoco, el darrer Open Day, que va ser el mes de maig, 2.700 persones, en un dia.
Déu-n'hi-do, 2.200?
2.700.
2.700 persones.
Sí.
I suposo que d'edats molt diverses, no?
De tot.
Procedències...
Exacte, perquè a més nens i nens només poden entrar en aquest dia, normalment no està permesa l'entrada, nanos petits, a no ser que sigui una escola molt determinada o un programa molt determinat, però normalment no està permès. I de tot arreu, venen de tot arreu, i és aquell dia el sincrotró es transforma en un parc temàtic lligat a la ciència i lligat al sincrotró. És molt divertit, jo, els que no ho coneguin, els recomano que al mes d'abril estiguin pendents i s'hi apuntin per anar-hi. És un dissabte i val molt la pena.
Segurament que s'ho val. A més, serà una manera de despertar, potser, no?, vocacions entre alguns dels assistents.
Sí, això es pretén. Entre altres coses, es fan molts experiments petits per nens. Hi ha tota la zona de kits, que en diuen, que està molt bé, està molt ben pensat. I ho fa la gent del sincrotró, eh? Diguem, els monitors som la gent que treballem.
Perfecte.
Encarna Ciuraneta, a mi m'interessaria saber, el sincrotró, com s'aplicaria a la medicina. Si podríeu informar d'això. Gràcies.
No ho faria incondicional. Jo ho posaria, és una realitat, fa molts anys que es treballa amb coses de sincrotró en biomedicina, des de disseny de nous fàrmacs, que això és lo normal i que fa molts anys que es fa, doncs fins a estudis de teixits, estudis de cultius cel·lulars. Fa no massa temps es va estudiar allà quin era dels millors medicaments que curaven el virus de l'hepatitis C, i es feia sobre directament obtenint imatges de cèl·lules infectades amb el virus de l'hepatitis C, i llavors fent els nous tractaments i veient com les cèl·lules recuperaven la seva forma i funcionalitat. Vull dir que això és una realitat constant. Nosaltres cada any estem fent, a més, xerrades amb diferents centres hospitalaris perquè vegin la facilitat que tenen de poder anar allà i fer els seus experiments allà.
Clar, i per comunicar, no?
La tasca. Exacte, per es doni a conèixer, sí.
Hola, bon dia, sóc la Sol i voldria demanar-li quin és el consell que vostè donaria als nens i nenes que es volen dedicar en un futur a la ciència. Gràcies.
Doncs que ho facin.
Sense cap dubte.
Sense cap mena de dubte. Aviam, quan un es prepara per fer ciència, ha d'intentar fer ciència. Per tant, el primer camí és voler-ho fer. Si ets tenaç i ho busques, doncs segur que ho faràs. Si llavors has d'acabar fent una altra cosa, doncs mala sort. Però simplement voler-ho fer i fer tots els passos per poder-ho fer.
O sigui, tenir l'actitud, no?
Sí.
Però hi ha, no sé, maneres de despertar entre els més petits doncs aquesta passió?
Jo crec que sí. És a dir, simplement buscar la curiositat i el per què passen les coses, no? I això des de petit s'agafa, eh? Llavors, amb el temps, hi ha gent que diu, bueno, està bé, ja sé per què passen les coses, però tampoc no m'interessa tant, i n'hi ha d'altres que sempre estan mirant aviant per què passen. Doncs aquest ha de ser científic, o aquesta.
Me llamo Eric. ¿Qué tipo de luz genera?
Sí, de fet, el sincrotó genera ones electromagnètiques, però bàsicament la majoria de les que es generen són raigs X. També hi ha infrarrojos, però diguem el 90% de la utilització és amb raigs X.
Mira, me llamo Rosario. ¿Me podría decir para qué sirve?
Bueno, seria allò com aquells productes de neteja que serveixen per tot. Doncs el sincrotró és una miqueta això. És un aparell que emet, ja hem dit, raigs X, i que, per tant, quan els raigs X interaccionen amb la matèria que s'hi posi al davant, doncs un tros de ciment, un os, un tros de cor, un plàstic, doncs intentar saber com està fet, com es pot millorar, quina estructura té. Per què? Doncs perquè els raigs X, al interaccionar amb aquesta matèria, donen informació. Perquè els absorbeixen, perquè els difracten i van a parar en un lloc molt concret, i això permet saber estructures, doncs per això serveix, per conèixer estructura i conèixer la matèria amb un estat molt fi, amb un detall,
amb una precisió, no?
Amb precisió quasi a nivell atòmic o molecular.
Doncs amb aquella precisió, com el Manel ens explica, i ens ajuda a entendre doncs, tots aquests temes a vegades complexos. Seguim.
Em dic Gerard Voltà i la meva pregunta és com és per dins?
És que ara diré una cosa que és molt subjectiva. És bonic, però és cert. És a dir, com us deia, jo he estat amb tres sincrotons de diferents èpoques. El primer que vaig entrar, el de Dartsbury, era com si fos una nau plena de tubs i coses molt rares. El sincrotó Alba és bonic, és a dir, té una estructura tan externa com interna bonica. Es veu doncs, un cercle que mai veus el que hi ha dintre, perquè és per on corren els electrons, i llavors surten tangencialment tota una sèrie de laboratoris que és on treballen els investigadors.
Hola, me llamo Nerea y me gustaría saber cuándo se creó el sincrotón.
si ens referim a l'Alba, fa 6 anys que funciona i em sembla que van estar uns 8 anys dissenyant-lo.
I m'imagino que no té data de caducitat, no?
No. Normalment, els sincrotrons el que es fa és... un cop han passat 5 anys, comencen a pensar els investigadors i els enginyers físics que treballen allà què s'ha de fer per posar-lo al dia, per millorar-lo. Als 10 anys ja s'ha de dissenyar com ha de ser la millora aquesta i als 20-25 anys s'ha de fer la millora. Per tant, si això es fa constantment, no envelleixen, es van posant al dia. Si deixes passar molt temps i no ho fas, llavors probablement necessitaràs un de nou.
Com són, els científics sempre reinventant-se.
Hola, em dic Jan Salvador i la meva pregunta és, hi ha més sincrotrons arreu del món?
Sí, em sembla que en són uns 70 arreu del món.
Hola, me llamo Sara y me gustaría saber cómo funciona.
És relativament senzill i complex al mateix temps, però bàsicament és, tens una màquina que accelera electrons. Aquests electrons els fas anar a la velocitat de la llum, quasi, no pots superar-la, només a la velocitat de la llum, i en un moment, com que aquests electrons van girant, cada vegada que van girant, que van canviant la seva òrbita, perden energia per fer el gir, perden energia. Aquesta energia que perden, la perden en forma d'ones, de fotons. Aquestes ones surten tangencialment i és el que s'aprofita per fer la radiació sincrotró.
Hola, em dic Patricia Delgado i la meva pregunta és què és un accelerador de partícules?
De fet, el sincrotró és una part dels acceleradors de partícules. S'entén accelerador de partícules, una màquina normalment pot ser lineal, però moltes vegades és circular, que accelera o bé electrons o protons o qualsevol partícula. I normalment ho fa a través de camps magnètics. Llavors, aquests acceleradors de partícules poden ser o bé col·lisionadors o bé sincrotrons. Els que són col·lisionadors són partícules que un cop han accelerat a la màxima velocitat que es pot, es fan xocar contra una paret, contra una altra partícula. Per exemple, això n'hi ha en els hospitals. Els hospitals fan una tècnica diagnòstica que es diu PET i es fa amb partícules que s'obtenen amb acceleradors de partícules. També hi ha els grans acceleradors de partícules, com el de Ginebra, el CERN, on s'estudia el xoc entre partícules i s'estudia les partícules subatòmiques, per exemple el bosó de Higgs, no? És el darrer que va fer més impressió. I els altres acceleradors de partícules, com els sincrotrons, el que es fan és accelerar-les, anar-les girant i obtenir la radiació que emeten, que és la radiació de sincrotró.
Doncs ens queden dues preguntes.
Molt bé.
La primera.
Hola, bon dia, sóc la Raquel. Quines eines tenen els científics per interrogar la matèria? I quines aplicacions té? Gràcies, bon dia.
Bueno, com que no contesta la matèria, normalment quan li preguntes, doncs has de donar tota una sèrie de voltes per saber què és. De fet, la matèria el que fas és, en el cas d'un sincrotró, hi ha altres moltes proves per saber com és la matèria en general. Però en el cas d'un sincrotró, com que emet raigs X, que són unes ones relativament petites, quan aquests raigs X interaccionen amb els electrons, més o menys reboten i pots saber on hi ha cada un d'aquests electrons. Si saps on hi ha electrons, pots saber on tens el nucli, pots reconstituir aquesta matèria a nivell molecular i a partir de l'estructura que té aquesta matèria tu pots arribar a saber més o menys quines propietats pot tenir. I la segona part, bueno, aplicacions, ja ho hem dit diverses vegades, moltes, des del camp de materials, del camp de... no sé...
Hem parlat, per exemple, de l'àmbit de la medicina, no? De la
sí,
medicina, però
sí.
Per exemple, en el camp dels nous materials, no? D'aquesta
sí,
investigació
sí.
Sobre el ciment, sobre el plàstic que comentaves.
Sí, sí, sí.
Suposo que és bàsic, no?
Bàsic,
per doncs, el medi ambient
sí,
i per buscar
sí,
recursos sostenibles de cara al futur.
Posaré un exemple que és relativament fàcil d'entendre. Normalment, amb un anàlisi químic, tu pots agafar una matèria i pots dir, mira, aquí hi ha la meitat de coure i la meitat de ferro i la meitat de una altra matèria, la que sigui, un altre tipus d'element. Però en un sincrotró, pots arribar a saber, un, la composició i com estan ordenats cada un dels àtoms. Si al costat de cada àtom de coure n'hi ha un de carbó, n'hi ha un de ferro, etc. Això, que sembla una bajanada d'entrada, no ho és, perquè en funció d'aquesta barreja, d'aquest ordre, aquesta matèria es comportarà d'una manera o d'una altra. I, per tant, ordenar d'alguna manera els àtoms fa que es comporti d'una manera o d'una altra. Per exemple, un exemple molt divertit que molta gent coneix. Recordareu un senyor que es deia Uri Geller, que torçava culleres amb els dits.
Sí, bueno, és veritat.
Doncs
sí, 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 que
això
recordo.
Era perquè tenien una composició determinada, aquestes culleres, que les tenien una barreja, em sembla que era coure i acer, les feien torçades amb aquesta composició i llavors, un cop estaven torçades i refredades, les adreçaven novament. Aquesta composició que havien fet era molt sensible a la temperatura, molt. Petits canvis de temperatura feia que tornessin a la seva posició original. Per tant, quan l'Uri Geller, fent servir la seva ment, simplement tocava amb els dits les culleres, augmentava la temperatura d'aquell punt i la cullera tornava a la seva posició original. De tal manera que un dia li van demanar a un hotel que fes una exhibició, li van portar les culleres de la cuina
amb una altra
i
composició.
Va dir que aquell dia no estava amb una mentalitat prou oberta com per poder fer els experiments.
Boníssim, perquè llavors no era màgia, evidentment era ciència el que estava aplicant. Clar, suposo que aquesta composició també pot ajudar a l'hora de que un material sigui degradable o que no, o sigui,
aquesta
per exemple...
una. O, per exemple, doncs, que una bateria nova sigui capaç d'emmagatzemar més electricitat, o que un material al grafè doncs, tingui unes propietats o altres. Això depèn, bàsicament, de l'ordre que tenen els àtoms. No de la composició, sinó de l'ordre que tenen a dintre la matèria.
O sigui que, al final, per donar resposta a aquesta oient, que també es tracta d'optimitzar
recursos. Sí, sí, per descomptat. Jo estic segur que en els propers anys el tema dels plàstics i la biodegradació serà una de les línies més importants. Però també s'estudien fibres tèxtils perquè tinguin una textura agradable, cos d'aquest tipus, sí.
Hola, em dic Paula, i és complicat treballar?
Bé, normalment quan treballes amb ciència ho fas perquè t'agrada, i llavors quan un treballa amb allò que li agrada no és gaire complicat.
Això és important, eh? Si a un li agrada la feina, llavors és una mica com una vocació,
exacte,
no? Llavors no, sembla que no es treballa.
Exacte.
No sé si és fàcil, però, accedir-hi al sincrotró. Us fan unes proves, heu de portar, doncs, potser, doncs, a algun estudi...
Sí. A veure, la gent que hi treballa, com que és una institució pública, es fa un concurs públic, aquests els que estan a plantilla, com qualsevol centre públic, i tens plaça o no tens plaça. Hi ha places permanents i places que són beques de postdoc, de doctorat, etc. Però, bàsicament, les permanents és així. Ara bé, jo sóc un investigador de qualsevol part del país i vull anar allà. Doncs, primer, tinc una idea que penso que puc utilitzar el sincrotró per fer un anàlisi del material que treballo jo. Em contacto amb algú del sincrotró i dic, mira, tinc això, què us sembla? Ho puc presentar? Si em diuen, sí, fes-ho. Llavors tenim ja un tipus de formulari, l'omples, t'ajudem a omplir-lo amb les característiques tècniques que encara tu no coneixes, expliques l'experiment, expliques una miqueta el teu currículum i tot el que has fet amb allò, i aquest paper passa a un comitè internacional que els valora tots. Això es convoca dos cops a l'any, una juliol fins al setembre i l'altra el febrer fins quan sigui. Llavors, aquest comitè els analitza tots els papers que han arribat durant el període de juliol o durant el període de gener, febrer, i diuen aquest és el millor, aquest el segon, aquest el tercer, quart, etc. Quants dies necessita el primer? El primer, 3 dies a l'estació 1. El segon, 2 dies a l'estació 2. Bé, els classifiquen i van omplint el temps. Quan han omplert 6 mesos de temps, doncs aquells entren. Si entren, podran fer el seu experiment i 3 persones del grup podran anar allà els 3 o 4 dies que els hi toqui experiment i tindran el viatge, l'estada, totes les despeses pagades, i això sí, si són 3-4 dies, aquests 3-4 dies ha de funcionar 24 hores l'experiment aquell.
I clar, estic pensant, els científics fan residència? No sé si hi ha doncs, llocs per dormir o cadascú després té doncs,
sí.
Un habitatge a prop.
Normalment, els que viuen molt a prop no tenen residència, però tots els que venen de fora estan a l'hotel del campus de Bellaterra.
I per acabar, Manel, explica'ns, doncs ara mateix estàs fent alguna investigació en concret?
Sí, estem fent, bàsicament, jo treballo en diferents aspectes, però més directament amb uns projectes junt amb l'Hospital Taulí de Sabadell, on estem estudiant uns nous tractaments de càncer i també intentar obtenir imatges de lesions cutànies sense fer tinció, directament a partir dels canvis de composició de la pell que es produeixen amb la malaltia.
Doncs molt interessant, i sort que tenim en Manel i altres científics investigant per ajudar-nos a fer la vida, que tinguem una vida més fàcil i més sostenible. Que vagi molt bé, Manel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.